TV3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
Com estàu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Benvinguts si vos acabeu d'incorporar aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears després dels bulletins horaris de les 9, com cada dissabte ben puntuals per fer un programa d'entreteniment, aquest magazín de dues horetes dissabtes, es diumenge és una hora més, de 9 a 12, i molt ben acompanyat, com sempre, amb en Raúl Valls. Com estàs? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia. Com estàu? Aquí ja ho sabeu que tenim actualitat, fires, festes, tot allò que passa a les Balears fins a les 11 avui, eh?
Tot aquest remenat fins a les 11, efectivament, i sempre tenim ganes d'entretenir, de contar coses amb una, en una setmana que estan passant cosetes. Per exemple, no podem oblidar, no?, aquesta desgràcia que està passant per Almeria, aquests incendis, des de fa unes horetes, un dia, pràcticament l'anterior vesprada, no?, on hi ha hagut aquest incendi amb el manco 12 morts a Almeria. I clar, què passa? Que a vegades mos anestesiam de qualque manera amb altres notícies. I, per exemple, en el futbol, Espanya, fa unes horetes, s'ha classificat per la semifinal del Mundial, la segona vegada que ho fa, però serà la tercera vegada que quedarà aquest equip, Espanya, entre els quatre millors del món. Això serveix per arreglar el món? No, però serveix perquè la gent pugui fer festa i una mica de bauxa. Nosaltres també tenim molta bauxa, molta festa per fer, però també duim altres temes d'actualitat, com, per exemple, precisament aquest terratrèmol que hi va fa unes setmanes a Venezuela ha provocat que molta gent vulgui ajudar. Però nosaltres també ajudam, Raúl.
Sí, des de Balears, el grup Balear de Rescat i SOS Mamàs varen partir cap allà. De fet, varen tornar a fa res, dos dies, cap aquí, després de prestar ajuda a tota la població de La Guaira, allà a Venezuela. I, bueno, mos contaran quina ha estat la seva experiència, què és el que han vist, què és el que han trobat, i quines necessitats hi ha, perquè ara ha passat la primera fase, que és la de rescatar la gent, i ara arriba quan ve el pitjor, que és veure tot el mal que hi ha i com se recupera un país que ja de per si ja està malament, degut, evidentment, en el govern i tot el sistema polític que hi ha en aquest país. Però en xerrarem de tot això amb Manolo Sánchez i Nasten Maestre, que són dos dels qui han participat en aquesta missió humanitària cap a Venezuela.
I seguidament també parlarem amb Antoni Mesquida, que és el president de l'ONG Llevant en Marxa, perquè també tenen altres reptes, que és, per exemple, ajudar els infants. També tractarem aquesta part, aquesta ONG, que fa molta feina, que ha viatjat fins a Venezuela, que ja està pendent de trobar un lloc on dormir per infants que s'han quedat, sobretot, sense famílies, i en aquest cas, Llevant en Marxa també hi col·labora. Però a part d'aquestes coses que són més sèries, més d'actualitat, tindrem entreteniment, tindrem en David Arraez, sempre mos parla de la bona comunicació, i en aquest cas mos durà un tema bastant interessant. I una altra cosa és na Teresa Ramos, que és dins la teràpia de parella. Avui mos parlarà, Raúl, del nudisme.
Sí,
què t'apareix?
Fer nudisme en parella, què t'apareix?
Ah, fent parella.
Bueno, dins
sí.
Que té vedó, fer nudisme en parella. El que passa que, clar, sí. La història és fer nudisme segons de bon.
Sí, surt de la dutxa, que m'he de dutxar.
Clar,
no, normalment.
Dins que teva fas nudisme en parella, està
sí,
clar.
Sí, o sigui, sempre vas per passadís, per
exacte.
Allà.
Exacte. Bé, i de tot això xerrarem. Després mos anirem fins a Sant Fermín. Què t'apareix?
També, exacte. Sí, sí, sí.
I d'or, res, tot aquest remenat. Au,
molt bé.
Començam.
Ah, tenim un número de WhatsApp, si voleu dir qualsevol cosa.
Ah,
vinga, el recordam.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Programa 88, el control tècnic, Luis Menéndez. Començam.
We'll be right back.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, si volen parlar de solidaritat, d'ajuda mútua i de persones que dediquen una gran part important de la seva vida a ajudar els altres. I que no és guapo, això. Idò, ens acompanyen dues persones des de diferents àmbits que fan una feina imprescindible. D'una banda, escoltarem ara d'aquí uns instants en Manolo Sánchez, del grup Balear de Rescat, que és una entitat formada per voluntaris que participa en recerques de persones desaparegudes, en dispositius d'emergència, en tasques de suport allà on sigui necessari. I d'altra banda, també mos escolta Nascen Mestre. Ella és representant de SOS Mamàs Balears, una associació que vol donar suport a famílies que passen per moments complicats com aquests, no? Oferint aliments, productes bàsics, roba i molta ajuda humana. Entre tots fan una cadena humana, s'organitzen perquè tot això sigui possible. I avui volen conèixer de primera mà aquesta realitat que viuen i volem saber com les enfronten, perquè darrere de cada història hi ha una família i volen posar cara i ulls. Vinga, podem començar per Nascen. Molt bon dia, com estàs?
Hola, muy buenos días. Pues bien, con el cambio de horario, pero muy bien.
Sí, supos que canvi d'horari, jet lag, que és horrorós, no? O sigui, canvi d'horari, vos heu de tornar a acostumar en aquest nou horari. Nascen, una coseta, com comença la vostra implicació dins aquestes entitats, per recordar aquest recorregut que teniu vosaltres, no? Que no és només puntual ara per el tema de Venezuela, evidentment.
No. Bueno, primero hay que comentar que yo soy la vicepresidenta también de Protemar. ¿Vale? Uh-huh. Protemar o Rescate Balear.
Muy bien. ¿Vale?
Estoy trabajando con ellos desde hace tiempo y cada vez que ha saltado la alarma aquí en España, pues he salido con ellos a cubrir, ¿no? Normalmente mi función es de alimentación, ¿vale? O sea, yo... intento cubrir en la parte sanitaria lo poquito que puedo, porque es poquito, y luego cubrir con alimentos a las familias que sí lo precisan. Uh-huh. ¿Vale? Esto aquí. Luego, fuera, yo soy socorrista como uno más.
I, escolta, Nascen, bueno, ara intentàvem contactar amb en Manolo, mordés el tema de jet lag que duis, no? Perquè acabau d'arribar fa no res, no?
Hace dos días él lo lleva peor porque él ha estado mucho tiempo allí. Estuvo desde el segundo día y no ha dormido como toca, no coge el sueño. Acá, creo que ayer empezaron a medicarle. Vale.
Bueno, idò, ara intentarem contactar amb ell perquè no mos està agafant el telèfon, però bé, després xerrarem amb ell si podem. Conta-mos, Nascen, vosaltres des de SOS Mamàs i també des del grup Balear de Rescat vareu anar a Venezuela, però exactament sí. On vareu ser?
En La Guaira.
A La Guaira. I...
Sí, jo directament allí, ellos no, ellos llevaban días antes y pasaron por más sitios.
Ah, ells van poder estar... I quant de dies han estat, en realitat, tot el grup?
Bueno, realmente Manolo estuvo desde el día 26, 27...
A cap de dos dies, tres, des fet, no?, d'estar retrem.
Dos dies, sí.
I com s'organitza un grup de rescat, en aquest cas de Balears, perquè van poder veure imatges a diferents televisions de mm-hmm. bueno, pues això, rescats que havia aconseguit aquest grup balear, de trobar gent a través de diferents aparells i demés. Com vos organitzeu des d'aquí? Perquè entenc que no és fàcil, més quan tanquen els aeroports, no s'hi pot anar... És a dir, com s'organitza tot això?
Buf... Piensa que tenemos un WhatsApp donde estamos todos. Uh-huh. Y todos siempre están preparados, ¿vale? Y salta la alarma y yo voy. Somos a lo mejor 17, 20, 23 hemos sido, 21. Uh-huh. Y de diferentes puntos del país, porque aunque nosotros seamos aquí...
El Grupo Balear,
la
¿no?
sede, uh-huh. es aquí... tenemos puntos, por ejemplo, en Málaga, Granada, en Jaén, uh-huh. Yo qué quieres que te diga, en Ciudad Real, En qualsevol sitio.
Clar, escolta, Ascen, com ho vau poder aconseguir? Es fet d'un avió que anigués fins a Venezuela? No sé com ho vau fer, vau fer...
Ellos fueron más directos, nosotros tuvimos más problemas.
Conta-mos, quin viatge vau haver de fer? Quin va ser aquest recorregut?
Yo casi me matan a mí. De aquí, sí, tal cual, ¿eh? De aquí a Madrid, de Madrid estuvimos en... a ver, espérate, que me tengo que situar. De aquí a Madrid. De Madrid estuvimos en Colombia. De Colombia nos pasaron a Panamá. De Panamá nos pasaron a Valencia, Venezuela.
I després ja a València de Venezuela. I escolta, vull dir, quan un baixa allà i veu el que vas veure... Quina és la primera impressió que te va donar? Què és el primer que vas pensar?
Bueno, no piensas. Es que ya no piensas. Directamente ya no piensas. Lo primero que haces es buscar a tus compañeros con la vista. Eso es lo primero. Claro. Los buscas. Y el corazón te pega al pie. ¿Vale? Tienes un giro y el corazón te pega a los pies.
Claro.
Buscas a tus compañeros que están trabajando porque los estás viendo... sin parar, llegas al campamento que está a 5 pasos de donde te ha dejado el coche que te lleva, dejamos las bolsas y a lo que te pidan.
Claro.
Se acabó, a lo que te pidan.
Escolta, ¿sabes? I estant allà, on vareu estar vosaltres? Un campament? És a dir, se va organitzar tot un campament de voluntaris?
Duermes en el suelo donde puedas. Somos a lo mejor en aquel momento somos 100 personas y dormimos donde podemos.
Clar, ¿sabes? No, és que el suelo. També t'he dit que era la zona més segura en aquell moment allà, no?
Evidentemente. Però, tuvimos muchísimos terremotos.
I són les rèpliques, no? Les rèpliques d'esta retrema.
Hubo uno de que nos dijeron después en escala 1, en escala 3,7 y otro mayor. Escala 5 i algo.
Bueno, ja n'hi ha. Escolta, quan vareu arribar allà, tot aquest grup balear, quan ja estàveu tots, clar, la gent, què vos demanava? La gent, entenc que tothom, pues, lo primer de tot, cercat seus familiars, no? Però...
Todo el mundo te viene pidiendo, diciéndote...
Com vos organitzeu? Perquè ha de ser mal de fer dir que no.
No dices que no, No se dice que no. Priorizas, eso sí. Ya. Pero no dices que no. Por ejemplo, un papá y una mamá que te vienen diciendo tengo a mis hijos aquí, pues te vas como puedes e intentas y miras y valoran y que no soy yo la que hace la valoración.
No, ya, claro, ¿no? Sí, sí.
Hay personas dentro de nuestro grupo que están especializadas en esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, valoran las posibilidades de entrar o esperar más refuerzo, ¿sabes? Es tremendo. Luego están las perras. Nosotros piensan que somos rescatistas y vamos con nuestras perras.
Bueno, ¿vale? Que això és molt important també, ¿no? Se figura d'aquests cans que cerquen.
Tenemos una de ellas, mira, tenemos una de ellas que son animales que rescatan personas vivas, por norma, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale? Señalan donde hay personas vivas. Uh-huh. Y Mica, que es la mayor, incluso señaló donde había cuerpos, ¿sabes? Uh-huh. Mica, de todas maneras, ha hecho su última aventura aquí.
Seu darrer servei, ¿no?, a Venezuela, ja és
sí,
majona.
Porque... No, es una aventura malísima, ya. Te lo digo en serio. Es la última vez que se sacará a Mica... Si todo sigue como toca...
Bueno, ja se jubila, ¿no? Se jubila i ja...
Tiene 10 años.
Ja
tiene
està, 10 años ja complit.
I ha marcado a más de 40 persones,
Ja me diràs. Bueno, Joan, ara nacen que mos conta això, sí. Que van anar allà a Venezuela, que el mal de fer és dir que no és que diguin que no, sinó que han de prioritzar.
No, clar.
Però, clar, Escota s'ha de rebentar en el moment en què algú pues, te demana ajuda i no pots fer-hi res. Però la feina ve ara, també, no?
Sí. Sí, hi ha una feina, Ascen, jo te volia demanar, de consciència, perquè sempre passa, fins que no ho tocam amb els dits, en ses mans, fins que no ho veiem, vosaltres heu estat allà. Clar, la sensibilització, a part de que ja hi aneu a posta, però quan arribau allà i veus tot el que està passant, és impossible no donar una mà una vegada que també tornau aquí. De quina manera pot ajudar la gent? Perquè moltes vegades anem a comprar i sempre tenim la possibilitat de donar un donatiu, no? A vegades passa, no?, aquestes cosetes.
Sí, sí.
Quin missatge li donaríeu, no?, a aquestes persones que pensen que una petita ajuda no servirà massa?
Vamos a ver. En este momento preciso, mira, se han quedado sin nada. Esto es lo primero de todo. Pero hay que priorizar, ¿sabes? Hay que priorizar. Allí no puedes llegar ahora a un camión con ropa de invierno. Estamos en pleno verano, señores. Estamos en verano. Allí es un calor tropical, no es un calor como el que hay aquí, ¿vale? Hace mucha calor. No necesitan excesos de ropa. Ahora necesitan más pronto material sanitario, material farmacéutico, ¿vale? Herramientas de trabajo, por Dios, herramientas de trabajo. Yo lo decía desde el principio, por favor, herramientas de trabajo. Que Dios no haga algo para darnos algún generador.
Clar.
Generadores.
És que això... És
que són coses que... Dime.
No, t'anava a dir. Me recorda, quan estaves dient això, me recorda que, bueno, tu i el grup Balear de Rescat va ser a València, que jo vaig ser per la feina, no?, cobrint totes aquelles setmanes a València.
No, des del primer dia hasta l'últim. La culpa és tuya, eh?
Bueno, la intenció és que ajudar la gent i els que els vàrem engrescar en el grup Balear de Rescat a València amb aquest tema. Però me refereix que en això que deies de les eines, que moltes vegades tothom pensava en col·laborar, jo que sé, llaunes de menjar, coses, roba, no? Tal.
Si,
i en
si
canvi...
s'envia comida que sea enlatada, por favor.
Clar, això enlatada. Principalment, això principalment...
I roba d'ara, clar, que clar. Ho has explicat molt bé, clar, roba d'hivern ara, però, amb la calorada que fa...
No. Però no és el més necessari. Allà te trobaves que feia falta això, eines. Coses, clar, tu dius, jo és que a canvi no tinc tantes eines com per donar, no? Però feien falta eines, feia falta material de neteja, feia falta, jo que sé...
Desbrossadores...
Sí, no, o, per exemple, els boclers de la gent gran, per exemple. Era una cosa tan... Que dius, ara què he d'anar a pensar jo amb boclers per la gent gran? Ja, però és que feia falta això. I tu dius, com pot ser mai? Feia falta a València en aquell moment. Imagineu-vos ara mateix a Venezuela, no?
Aquí vendes... Aquí, ahora mismo, vendajes... Uh-huh. Yo me rompí un dedo, vine con un dedo roto.
Hello.
Y vine con trozos de ropa. Uh-huh. Hombre, yo no me voy a vendar una mano viendo a los demás que lo necesitan. Esto lo tengo más claro yo que nada, ¿sabes? Pero ahí sí se necesitan cosas tan básicas como vendas. Insulines, ojo, insulines, por Dios.
Ah, mira, veu, per exemple, insulines, que és una cosa que... És que són coses que no penses des dia a dia.
No penses en la gent que té diabetis.
Clar, no vas a pensar quan té necessitat, tothom pensa, lo primer de tot, menjar, no? I llavors, la roba. Però realment hi ha moltes
mira,
coses...
Mira, te voy a decir una cosa bonita que tiene Venezuela, uh-huh. ¿Vale? Tiene unos árboles a la orilla de las carreteras, ¿vale? Que se llaman mangos. Ajá. Uh-huh. Y todo el mundo puede coger mango. Y todo el mundo puede coger plátanos. Y todo el mundo puede coger cocos. Uh-huh. ¿Vale? Lo tienen para que la gente lo pueda coger. Hambre propiamente dicha. Ahora mismo hay hambre, ¿eh? Ojo, hay hambre.
¿Eh? Pero no es lo más urgente.
Pero urgente... Que sí, que latas de conservas. Que sí. Pero lo urgente es médico, es...
Ja. I, Asten, sí. Jo me demano, ara és que estem aquí, vol tot ja heu tornat, ara és feina de
i volvemos,
de la maquinari, i això t'anava a demanar, tornau a Venezuela, perquè la feina
claro,
comença ara, en realitat.
Claro que volvemos.
I què ho demanes té? És a dir, com la gent que mos està escoltant, els nostres oients, diuen, mira, jo m'agradaria donar una mà en aquesta gent, en aquesta tragèdia natural que ha passat, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto con el grupo Balear de Rescat?
Nosotros nos hemos dado un par de días porque hay que tragar todo lo que hemos visto, porque hemos visto mucho.
Sí.
¿Vale? Entonces, a partir de esta semana que viene, nosotros nos vamos a sentar, tenemos que conseguir un contenedor y alguien que nos flete el contenedor, porque el tema es que sí podemos hacer recogidas, pero lo que no podemos hacer, vamos a ver, fletar.
Claro.
¿Sabes? Y hay asociaciones que nos dedicamos a hacer recogida, macro recogida, y luego, ¿qué haces con eso si no lo fletas?
Claro.
El fletarlo tiene que ser organizado, es decir, primero de todo nosotros vamos a intentar ponernos en contacto con alguna asociación que tenga posibilidades de fletar. En estos momentos no somos solamente una cosa, somos todos, ¿vale? Uh-huh. Y esto es algo que tenemos bonito aquí en la isla, que para según qué cosas como son estas serias, nos unimos, ¿vale?
Clar, d'això se tracta. Esto... Bé, la qüestió és que teniu la intenció de tornar, de ser allà, per tant, sí. La gent se pot posar en contacte amb el grup Balear de Rescat, amb OS, sí. OS Mamás, ho trobareu a les xarxes socials, a Instagram, a Facebook...
Lo único que no queremos es dinero, no pedimos dinero, ¿eh?
Bueno, vale. És important que la gent ho sàpiga, però bueno, si qualcú, no ho sé, ens està escoltant, que mira, jo conec una empresa que du contenidors marítims, o conec una associació, no sé
seria
on...
Exactament, una ajuda genial. Dir,
aquestes coses, que no fa falta que siguin tot bé, o menjar, o roba, sinó que a vegades són els contactes d'una o una altra, en el final aquesta cadena de favors és el que aconsegueix ajudar a altra gent.
Exactament. Però que bueno, que allí hay un tema que decir, que el tema monetari es muy complicado porque hay mucho pillaje ahora
clar,
mismo.
Clar, no, i més es poden dur els dobbers fins allà, bé, és tot un altre trull, però bueno, ara mateix els dobbers no és lo important, sinó lo important és
no
aquesta...
No és lo important, lo important són los recursos.
Exacte, aquests recursos ja, que se puguin enviar fins allà i s'ajuda que des de Balears a vosaltres prestau. Asten, moltes
Oye,
gràcies,
y,
digues.
Y decir algo, aunque cortes ya, pero yo te lo digo.
Antes, men, digues.
Solidario como el mallorquín no hay ninguno. Siempre lo he dicho y siempre lo he mantenido. No como sus mamás, como cualquier otra entidad que tenga. Como Protemar, que soy la vicepresidenta, uh-huh. Ya te lo he dicho, ¿eh? Tengo que decir que solidario como el mallorquín, ninguno.
I així m'agrada. Moltes gràcies, Asten.
I sempre.
Gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta feina que feis des del grup Balear de Rescat i des de SOS Mamás. Gràcies, que vagi bé.
Un besito, hasta pronto.
Adéu.
Quina és la cançó que ballàvem els dos? M'he despert tot sol ben ple de pedaços. Només eren teus. Quin fred de collons. Quina peresa ara dona explicacions. Necessito un traductor i que sigui ell qui demani mil perdons. I ara feim que no ha passat res, tan estrany que costa explicar. He intentat no tancar en clau, per si encara t'estàs arreglant. Microscopi per veure els problemes i fer-los petits. Darrere el mostrador despentirat un homo científic m'ha dit resignat, tot és relatiu. Quina peresa ara dona explicacions. Necessito un traductor i que sigui ell qui demani mil perdons.
I si parlem de solidaritat i hem escoltat la vicepresidenta de SOS Mamás, ara mateix també tenim un objectiu molt clar, que és ajudar sobretot aquesta genteta, no? Però també volen donar una oportunitat als infants, aquests infants que s'han quedat sense sostre, sense famílies, que ho necessiten. Clar, hi ha una ONG mallorquina, Llevant en Marxa, que fa molt d'anys que fa feina per aquests països que tenen problemes, problemes de tot tipus, de fam, de hambrunes, terratrèmols, desgràcies, no? I ara toca Veneçuela. Clar, Llevant en Marxa també vol posar en marxa diferents iniciatives d'ajuda humanitari. I per això volen parlar amb en Toni Mesquida, que és el president. Molt bon dia, Toni.
Bon dia.
Com anem?
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Esperant preguntes per poder contestar tot el que m'ha demanat.
I de beníssim.
Tranquil, home, no. Sí, sí. No és cap examen.
No, però, està acostumat.
Si hem de parlar d'una cosa, té molt de dubtes, eh? És a dir, ja en parlarem, però ja me'n vaig a Veneçuela dijous de la setmana que ve.
Mira.
I tenen dubtes, però impressionants.
Idò, podem començar per aquí. Te'n vas la setmana que ve a Veneçuela. Quins són els teus dubtes ara mateix?
Bueno, els meus dubtes és principalment els problemes que mos pot parar l'administració, el govern veneçolà. És a dir, controlen tot. Ho volen controlar tot. Suport que moltes deficiències, però volen controlar tot. I per ahir bé que controlin les coses, i més quan estan parlant de fer feina amb infants, amb infants petits, perquè ja s'han donat casos allà de venda de nins, de desaparició de nins. Però, claro, és que això, els orfenats, aquests en mans de l'administració, i tenint l'exemple de la URSS, de les repúbliques soviètiques, els desastres que han estat. És a dir, però bé, és igual, jo tenc de partir un poc més d'optimisme, però aquesta vegada el meu optimisme ha estat bastant contestat. De fet, és qui me va animar més de tot. Passa que van ser aquestes opcions, és a dir, nosaltres volíem fer un orfenat, molt gran, però petitet.
Un orfenat per uns 250 nins, és així?
I nines. Sí, el més petit, o sigui, aventura d'entrada era plantejament, però el més petit. Però resulta que no mos donaran permisos per res, és a dir, que no. És a dir, jo el que no vull fer és donar-ho al govern, i donar-ho al govern que faci el que vulgui. Ara ha sortit una notícia que es Balla de Panamà va enviar ajuda a Veneçuela, i va posar localitzadors dins d'ajuda.
Sí, ho hem vist.
Ho heu vist?
Sí.
Ja no vull fer feina, en els polítics d'allà. No, és que d'allà ni d'allà de sa, ni d'allà de sa.
En general, no?
Yeah, sí.
En general.
Sí,
sí. Són situacions que vosaltres, qui associacions, entitats, ara en xerràvem amb el grup Balear de Rescat, o SOS Mamàs, que en el final sou els qui feis feina directament en sa població, en sos usuaris, en els beneficiaris d'aquesta solidaritat del poble mallorquí, de Nace, no? Més solidaris que els mallorquins no n'hi ha, o els balears en general, però, clar, vos trobeu amb aquestes dificultats. Ara mateix, quin és el vostre objectiu amb anar a Veneçuela? I, clar, tu diràs, tinc molt de dubtes, però...
Sí, sí.
El govern espanyol vos pot ajudar en aquest sentit o no?
No, que va. No. De cap de ses maneres. És a dir, nosaltres, a més, des del 96, hem començat a fer feina a diferents països, molt de països, a través de religiosos i religioses que estan implantats allà, que viuen allà, entens? Siguin del país que van fent feina, o siguin espanyols, o mallorquins, i mallorquines. La cosa era trobar, de quina manera nosaltres podríem fer feina per rescatar nins i posar-los a dins un puesto segur en aquests nins. Claro, vaig contactar jo amb els salesians. Aquests salesians tenen uns llocs que se diuen Hogar Don Bosco, que estan a devora escoles, que en aquestes escoles, a més d'anar-hi, diríem, aquests nins que agafen, també hi van nins de barriades d'aquests puestos. Això és molt interessant, perquè ja no fas aquest deixons d'un orfenat allà, mesclats-se'ls amb ells. En canvi, els desplaces de dins d'això i fan amics de nins de fora de l'orfenat. I aquests nins fan amics, a lo millor el conviden a un anar-se'n a casa seva i coses d'aquestes. Jo crec que això me va sorprendre, aquest sistema per bé a mi. Això de tenir un orfenat i sempre tenir gent cuidant els nens i tot això, sense por aquests nens sortir d'allà de dins.
Sense tenir contacte amb la resta de nens, no?
Efectivament. Em va sorprendre. Aquests senyors tenen, per persones aquestes de per allà, tenien d'escoles, escoles, 50 escoles. I em varen dir que havien caigut les 35 d'escoles.
Mare meva.
35 ja n'hi ha. Són moltes.
Aposta, farem... Nosaltres anirem per aquí, Això no vol dir que nosaltres anem allà i aquí barra libre, no?
Te vull demanar de quina manera, en quines entitats, en quines persones fareu feina sobre el terreny, no?, per assegurar que aquests nins i nines tinguin una mica d'ajuda, tot i que no podreu fer la gran... clar, el plan A, que era l'orfenat, no el podeu fer, però amb qui parlareu? Què fareu?
Bueno, ja he parlat en so superior, per allà li diuen inspector, de Venezuela, dels capellans aquests. He parlat després en so de Jogar Don Bosco, que també és el capellà. I després amb un altre, que va ser qui vaig contactar primer, que va ser molt bo, perquè jo anava parlant amb ell i el dia següent anava més desanimat, després més desanimat.
Te llevaves il·lusió.
Sí. I el tio em diu, Antonio, no se desanime, tira adelante. Bueno, venga, i tiram endavant, perquè crec que faran bona feina. A més, saben totes les nostres... el que nosaltres pretenem, i nosaltres pretenem no inaugurar res. Nosaltres, si anem allà, anirem i tornarem per veure com van les coses. És a dir, nosaltres hem estat en el terratrèmol d'Haití i encara hi ha una escola, la Pedro Sureda, que està allà i funciona. Varen fer de més 25 casetes. En El Salvador també hi varen anar, en el mig també hi varen anar. Sempre, però, no d'ajuda immediata, perquè l'ajuda immediata és molt complicat. A més, és molt complicat i les deficiències van apareixent a poc. A més, tots sabem que nosaltres som compulsius. És a dir, ara passa una cosa d'aquestes i mos hi vol cam, en cos i ànima.
Passen tres mesos i mos oblidam.
Un mes i mig. S'ha acabat. I exemples, Gaza, exemples, Ucrània, exemples... Bueno, tots els exemples del món. Aposten altres volen que sigui una cosa i pentura una porta d'entrada a fer feina, si les condicions són bones, i que les condicions són bones, no significa que ara que hagi entrat en Trump siguin bones. Jo crec que són pitjors, quasi. De veres, ja amb això som molt crític perquè m'adol moltíssim totes aquestes situacions. És a dir, només veure que darrere de tot hi van per fer dobbers, que aquest senyor ha guanyat 1.500 milions d'euros en 2 anys des que és president, o sigui, que tot està en funció de lo que traurem i lo que guanyarem.
Clar, per desgràcia, hi ha molts dels països que, en aquest cas, vosaltres, com a Llevant en Marxa, hi actueu, hi teniu presència i feis accions, a vegades, per no dir en el 90%, els governs d'aquests llocs, d'aquests països, desgraciadament, no són el que haurien de ser o el que esperaria la població. Suposo que això és una batalla que teniu més, o una pedra més en el camí, però supos també que llavors teniu aquest retorn del carinyo, de l'estima de la gent, no? De la gent que ajudau.
Això és el més important, és a dir, és veure una mirada d'una família, d'una gent que han fet qualque cosa, jo que sé, temps d'aigua, Etiòpia, menjar a Etiòpia, escoles i centres de salut a Amazones, escoles a altres llocs, això és impagable.
A Perú això, també heu fet molt bona feina.
A Perú, nosaltres vàrem començar, no hem fet feina mai, jo de fet, l'any 97... me'n vaig anar amb altres peruanos indígenes de l'Amazones en el Congrés de Diputats de Lima entregar una carta contra l'explotació indiscriminada i tots els desastres de l'Amazones. I, de fet, ara fa un any i mig dos han firmat un conveni en Sojibaros d'Alta Amazones per defensa del territori, perquè jo hi vaig ser fa un any i algo i hi havia puestos que eren verges, hi havia derrames de petroli o aquí. Amb aquelles balisses que posen quan hi ha derrames de petroli, o posen dins un riu verge i tot allò, aquestes coses. Les fustes, les caobes, no queden molt poques, molt poques caobes. La mineria és contaminant en tot, en ple mercuri, passava i totes aquestes coses. Jo crec que tot això... crec que han de ser els mateixos, per exemple, indígenes d'allà, que és casa seva. És a dir, tu, vosaltres, defensareu que vostra. És a dir, nosaltres a casa nostra la defensam, amb ungles i dents. I doncs, hem de donar els sistemes en aquests indígenes...
Eines perquè ells ho puguin defensar, també.
Efectivament. I això ja és una cosa. Jo ara tinc una reunió el mes de novembre, amb un indígena d'una ètnia que se diu Achuar, que és un jíbaro, que són, tenen amb Ecuador i en tenen dins Perú, i aquest és un líder, però el líder d'aquests terrorífics, però terrorífics, que bons, aquest van fer votar un president d'Ecuador. Aquest tio, a més, en Domingo Peas, que és un tio format a Cuba, molt bo.
Idò, Toni, nosaltres aquesta entrevista també és una manera de posar cara a ulls a la situació, a l'ajuda que esteu donant. Sabem que aquest mes és el mes on IB3 vol donar visibilitat, no?, a la vostra associació de Llevant en Marxa, aquest conveni que se va signar aquesta setmana, també el d'ens públic de les Illes Balears, IB3, I més enllà d'aquestes col·laboracions, ja saps que aquí tens una finestra per quan passi res, perquè si ho deia la vicepresidenta, no?, de Sos Mamàs, que Mallorca i Balears en general sempre són molt solidaris, Llevant en Marxa és un exemple, no? O sigui que res, a seguir fent feina i a veure què vos deixen fer per Veneçuela. Nosaltres mos quedem sense temps, però, Toni, te volem agrair que hagis estat uns minuts amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
Vinga, quan torni, mos telefonaré i mos diré com mos ha anat. Exacte. I a lo millor vos com meravelles.
Vinga, me'n sirvaré.
Tanta sort sigui així. Gràcies, Toni.
Adéu, vosaltres. Adéu.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Moment per David Arraez, conferenciant i ponent en diferents esdeveniments. Avui parlant de com descobrir aquesta, diguem, frases tan habituals com no passa res, fes el que vulguis, realment amaguen darrere un significat molt diferent, no? Quan te diuen, David Arraez, molt bon dia.
Buenos
días. No passa res, fes el que vulguis, ja pot tremolar.
Sí, puedes echarte a temblar, porque son frases que son claros ejemplos de lo que es la comunicación oculta. Es esa comunicación en la que el mensaje va más allá de las palabras. Y este episodio de hoy quería centrarlo en estas dos frases concretas, porque no siempre las frases buscan transmitir información, sino que en algunos casos buscan provocar una reacción. Y esto es muy habitual. Cuando tú has hecho, la has liado, por decirlo de alguna manera, con tu pareja, con tu madre, y te dice, tranquilo, no pasa nada, ya echas a temblar, porque dices, la he cagado, sí o no. Entonces hoy pues me gustaría hablar de esto. La semana pasada descubrimos que hay una nueva forma, no, que existe desde siempre. Hay dos niveles en una conversación, el de las palabras y el del significado real de esas palabras. Y el no pasa nada es precisamente uno de esos ejemplos, porque sí pasas. Sí pasa. Igual que cuántas veces hemos escuchado a lo que quieras.
Clar, pot ser un no passa nada en el sentit de no passa res, perquè ara mateix no vull dir el que passa perquè estic emprenyat, no?
Exacto.
Para evitar el problema.
Y esto ocurre porque no reaccionamos normalmente a las frases, sino que respondemos al significado que nuestra mente le está dando a esas frases. Hay frases cuyo objetivo es informar, esto está claro. Son las 8. He llegado tarde. Mañana no, descanso.
Per esto, dinar tenim macarrons.
Por ejemplo, no esconden nada. Pero hay otras frases cuyo objetivo no es informar. Su objetivo es expresar una emoción, protegerse, lanzar un reproche.
Pot dinar lo que vulguis.
Por ejemplo. Ahí es cuando la comunicación oculta entra en juego.
¿Qué vol dir? Hátelo tú.
Ahí está. Y tenemos que interpretar, no comprender. Estos ejemplos que hemos puesto, el no pasa nada, es un ejemplo de algo que usamos habitualmente en la pareja, ¿no? Cuando tenemos un problema. También con amigos, en el trabajo, padres, hijos. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es si significa siempre lo mismo, porque la respuesta es no. Un no pasa nada puede significar necesito tiempo, puede significar estoy dolido por lo que me has hecho, no quiero discutir ahora. Quiero que te des cuenta tú solo. Esto lo usamos mucho con nuestros hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen alguna trastada y ponen esa cara y decimos, no pasa nada. Pero lo decimos en un tono serio, con cara de te estrangularía si pudiera. Esto lo hacemos con nuestros hijos porque lo que queremos es que ellos piensen y averigüen qué han hecho mal. Hay ocasiones en las que de verdad no pasa nada. Pero aquí se utiliza por delante ese de verdad, que es cuando te dicen de verdad, que no pasa nada. Y ya el tono es distinto.
Que això és ara, perquè en els anys 80 es no passa res anava acompanyat d'una pessigadeta. No passa res, però ja te l'endú. Saps? I aquí te donaves compte de que sí que passava.
Cuando alguien nos diga un no pasa nada, tenemos que hacernos una pregunta. Y es, ¿realmente no pasa nada? Tenemos que aprender a hacernos preguntas sobre las cosas que escuchamos. Porque si no nos preguntamos realmente qué nos están diciendo, empieza la frustración y empezamos a sentirnos ahí como, ¿qué me está diciendo realmente? La segunda frase, que me encanta, es haz lo que quieras. Esta la hemos oído mil veces, ¿no?
Aquesta és molt badallà.
Aquesta sí, fa lo que vulgues. Fa lo que vulgues.
Haz lo que quieras.
A mi m'agrada molt Bateu.
Bateu, sí.
Però Bateu sí. Ja és...
És tu problema, no?
Sí, aquesta sí que ja és...
Bateu.
Haz lo que quieras es una frase que en un principio nos está dando libertad, pero en realidad nos la está quitando, porque no es lo mismo decirlo con una sonrisa, por ejemplo, que decirlo con cara de enfado, con cara de decepción, si estás cansado, porque detrás que suele haber un reproche, la decepción de alguien que nos está diciendo haz lo que quieras, la resignación es que ya no hay nada que hacer con esta pobre persona que tengo delante. Deseo evitar más discusiones. Y en muchos casos hay manipulación detrás. Y aquí es cuando nosotros tenemos que intentar descubrir si ese haz lo que quieras nos está manipulando para que en realidad no hagamos lo que queremos hacer, porque eso es pura manipulación.
En el 90% es caros.
Esto es muy importante.
Vaig en el futbol, ve, fes lo que trobis. Ja està.
No quiere que vaya.
No vol que vagis.
Algo muy habitual. ¿Te importa que salga esta noche? respuesta, a lo que quieras, en ese tono, a lo que quieras. Eso es comunicación oculta, nos están intentando manipular.
Això llavors necessitem teràpia de parella.
Efectivamente.
Clar.
Y aquí hay que tener un dato en cuenta, y es que cuanto más importante es una relación, más importante es preguntar antes de suponer. Esa comunicación oculta que nos están trasladando no busca que adivinemos. Y por lo tanto nosotros lo que tenemos que intentar es adivinar, entender esa conversación.
Estressa un poc això d'endevinar. Jo a vegades m'he posat en aquesta situació, quan m'han dit això, faig una pregunta directa. Si no vols que vagi, que no vagi, no passa res. Me va bé, no hi aniré. Aquí ja l'altra persona ha de dir no, no vull que vagis, per això o l'altre. Perquè si no, ja t'estan manipulant i no només això, que és molt tòxic.
Lo es, lo es. Y tenemos que aprender, porque habitualmente respondemos únicamente a las palabras, a lo que nos están diciendo, y no respondemos a un contexto, no respondemos a un tono, a un momento, a la relación de la con la persona con la que estamos hablando. Por eso muchas conversaciones terminan siempre peor de lo que podrían terminar. Porque las complicaciones, ¿cuándo se complican? Pues cuando damos por hecho lo que el otro quería decir. Si yo tengo muchas ganas de ir al fútbol, como tú decías, y me dicen, tú verás, yo sé que no quiere, pero puedo entender que no pasa nada si voy al fútbol. Y me voy al fútbol y cuando vuelvo la tenemos liada. Es que te has ido al fútbol y habíamos quedado en que íbamos a hacer otra cosa. Tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Qué tendríamos que hacer en lugar de interpretar? No intentar leer la mente, no sacar conclusiones precipitadas y preguntar. Oye, tengo la sensación de que hay algo más. ¿Quieres que lo hablemos? Por ejemplo, ¿no? Cuando dices que no pasa nada...
Tot això en sa bufanda i baixant per sa sensor, també, ¿eh?
Por ejemplo, cuando dices que no pasa nada, es que necesitas tiempo. Ahí es donde tenemos que preguntar. Preguntando se llega a Roma, dice el refrán. Pues preguntemos para evitar esas frases de no pasa nada, lo que quieras, tú mismo, como quieras, ya hablaremos, es todavía terrible. Lo importante, que tengamos claro que esas frases tienen algo detrás y si queremos saber el auténtico resultado o el auténtico sentido de esas frases que nos dicen, preguntemos. Y la semana que viene no hablaremos de una frase, hablaremos de algo que a veces comunica muchísimo más que cualquier palabra o cualquier frase.
Molt bé, i ho deixem aquí, no m'ho diguis res més, i així ja mos haurà d'escoltar la setmana que ve per saber què.
Sí.
Pues hasta la semana que viene.
Fes el que vulguis.
Chao, chao.
Gràcies, David.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
La gran vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són. Reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Anna Teresa Ramos, arribarem a les 10 en aquesta primera hora de la gran vida. Gràcies si vos incorporau. Ara parlarem de nudisme, sí. Si sou a la platja, davant la mà... davant la mà, sabeu que hi ha gent que fa nudisme. Però...
Segons a bon.
Segons a bon. Jo n'he fet a Formentera.
Però saps que no se pot?
Jo n'he fet a Formentera, me va sorprendre, i vaig quedar allà. I vaig fer nudisme en parella. Però, clar, Bon dia, Teresa.
Muy buenos días. Gracias por esta introducción.
M'estava recordant ara una imatge, no era necessari. Però, clar, pot influir en la confiança, en la comunicació, en la manera de viure la intimitat, aquest nudisme en parella? ¿Qué mos aporta? Tenim 5 minutets per
això. Vale, pues el nudismo en pareja para algunas personas puede ser una experiencia de libertad, incluso un estilo de vida y naturalidad, y para otras personas puede ser algo totalmente fuera de sí, impensable, ¿no? Cada uno con sus motivos. El nudismo no es solamente, aunque lo solemos referir al tema de playa, lo decíais en la introducción, pues nudismo también es en casa, estando, pues eso, pasando...
O deien Raúl, vas por el canastre,
sí, exactamente. Y luego hay espacios como comunidades que también se practica el nudismo.
Sí, siempre yo voy a ver un reportaje de un poble, un llogaret, no sé, un península, que tothom en pol. Va a comprar dues tomàtiques, tothom en pol.
Sí,
va,
No és una expressió que més m'agradi que dir... anar amb pèl.
Sí, però es veia, perquè ja no s'usa.
No s'usa.
Ja no s'usa anar amb pèl.
Ah, jo sempre l'escolta. Si
no s'esplace, dic du pèl.
Ah, perdó.
Sí, anar amb pèl,
sí,
ja no s'usa, si ja no va amb pèl, va depilada.
Sí.
Avantent, sí. Ja no s'usa.
Bueno, un dia hablaremos sobre com estan resurgiendo el vello en las personas, que ahora hay como injertos en partes donde pensábamos que estaba todo quitado.
Tampoc era necessari.
Ara m'han mort. Bé, igual, ja un altre dia.
Y ahí en Caparena.
¡Ay!
Venga.
El nudismo, sobre todo, no hay que confundirlo con el exhibicionismo. La parte es asexual. El exhibicionismo es mostrar de manera...
Consciente
y con excitación, es decir, sí que hay esa parte. Por tanto, a veces el nudismo lo confundimos con esas llamadas de atención, esa sexualización que realmente no la tiene. ¿Tiene relación con la sexualidad? Tampoco tiene por qué tener relación con la sexualidad del nudismo, porque tú tienes una intencionalidad cuando ves un cuerpo. Un cuerpo en sí no te provoca nada. Es tu mente erótica lo que hace que te provoque si aquello tiene una connotación íntima o no. Ahí nos tendremos el ejemplo, no, es que llevaba escote y eso ha sido lo que me ha provocado.
Un día podríamos hablar de aquest tema.
Vale, de los escotes.
Está quedando un programa, avui, joves.
¿En qué favorece? Vamos a centrarnos. Es que ya se nota, ya huele a crema corporal, a playa. Pues la verdad que en pareja sí hay una buena comunicación, porque no podemos hacer esforzar a uno que no quiera. Uh-huh. ¿Por qué puede ser que una persona no quiera, un miembro de la pareja, no quiera hacer nudismo, no se quiera mostrar? Pues a lo mejor porque ha tenido situaciones de abuso en su vida. A lo mejor porque su cuerpo ha cambiado, ¿no? Después de operaciones, no se agrada, ¿no? Va a haber...
Se complace de cualquier cosa,
exactamente, ¿no?
¿No?
Y entonces son connotaciones que hace que o por sus propios valores, ¿no? Que le han dicho esto no lo hagas, unas pots connotaciones...
Pots un pagaïdor,
Y así como tan educado, pues eso lo vamos llevando, ¿no? Pero sí que sabemos que ayuda muchísimo a la imagen corporal que uno tiene, ¿no? Si uno se muestra en pareja, la verdad que mejora muchísimo tu imagen. Y además vemos muchas imágenes retocadas en las redes, ¿no? Con lo cual nos perjudica mucho de pensar que tu cuerpo es así. Claro, nuestro cuerpo es incluso asimétrico. No es igual la parte de la derecha que la izquierda. Entonces, cuando vas viendo dentro del nudismo a cuerpos reales, pues te hace quitarte esta idea de fantasía de que tu cuerpo tiene taras cuando no. Lo que tiene una tara es que estemos todo el tiempo retocando imágenes que nos hacen tener una visión irreal de los cuerpos.
Jo
aquesta
gent que comença a retocar la seva pròpia foto i vinga, i es tiren aquí, posen, no ho entenc.
Bueno, incluso hay ahora una enfermedad que es gente que se va a hacer operaciones estéticas de la foto que se hace en Instagram.
¡Ostras!
Es decir, lo que quieren es... cómo encontrarse con la foto que tienen retocada porque no se reconocen en su imagen real.
Jo havia sentit de famosos, en plan, vull aparèixer que és famós. Però, clar...
No, de tu famoso Instagram.
De tu mateix, no?
De com t'has hecho tu avatar.
Del teu avatar.
Exactamente,
bé,
¿no?
Está bien.
Con lo cual, también, cuando estamos desnudas en pareja, pues aumenta muchísimo tu autoestima, nos sentimos más seguros, más seguras... Y refuerza también la relación entre las dos personas, ¿no? También en algunas ocasiones, a veces tenemos la idea de que todo el mundo se va a dormir junto, desnudos en la cama, o tenemos la idea de que Todo el mundo va caminando a coger una toalla por medio del comedor y hay muchas parejas que no tienen esa comunicación. Entonces, romper la rutina de, bueno, voy a empezar a hacer cosas distintas de las que he hecho hasta ahora y utilizar cada vez menos ropa, ayuda a romper la rutina. Incluso a veces en terapia de pareja les recomiendo, cuando no hay tiempo para nada, es que se seque uno al otro. Esa parte de intimidad, no con ninguna connotación erótica de estoy reconociendo tu cuerpo y tú también me estás mimando, ¿no? También toda la parte de la comunicación es importantísima, ¿no? De hablar. A mí es que no me gusta quitarme la ropa por esto. A mí lo que realmente me ocurre es lo otro. A mí en una circunstancia así...
Claro, control. En el final de charla y control.
Porque sí que es verdad que la parte del cuerpo, la parte de la desnudez es muy íntima, pero también la comunicación és importantíssima en pareja.
Idò, vinga, la setmana que ve mos contaràs una altra cosa, perquè avui m'ho has deixat mort. Entre que hi ha gent que se posa pel allà on la gent s'olleva i els escotes de en Joanmi, no
aquí,
ho sé.
Aquí, exacte.
Hem d'anar a coses sèries, ara. Anem informatius.
Anem informatius, exacte. I nosaltres seguirem a partir de les 10 i 4 minuts aproximadament en aquesta segona hora de La Gran Vida. Encara queden molt de temes per tractar. Gràcies, Teresa.
A vosaltres, bon fin de setmana.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Dues embarcacions amb persones migrants han arribat aquesta matinada a les costes de Formentera. La primera, amb 18 persones a bord, ha estat rescatada 4 milles al sud de l'illa. I la segona, amb 20 persones, ha estat interceptada a la zona del Far de la Mola. Des de dimecres han arribat a les Balears més d'una